Llega a las...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
És la una, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Maria Ventura. Hola, molt bon dia, benvinguts avui divendres 26 de juny de 2020. Ai, què estaríeu pensant? Què li passa, Maria? Que no arranca, no arranca a parlar? No patiu, no patiu. És que estic pensant i estic donant-li voltes a tot el que mos ve a l'estiu i què és el que podem fer i el que no. Veritat, Txelo?
Sí.
Sí, veritat. Sí, m'estàs veient que estic donant-li voltes a algo, no?
Estàs tot el matí pegant-li voltes estic a una cosa que només ho saps tu.
Ah, clar. I vos estareu preguntant en què. Pues una de les coses que també ens agrada molt de l'estiu, perquè aniríem recordant, no?, de les coses més fresquetes, són els campaments. Els campaments d'estiu, no? Així a Villarreal hi ha molt d'arrel, no? Moltes associacions que tenen els seus campaments des de fa anys. Tant que tenen el seu lloc fixe, no?, per anar tots els anys. És com una tradició. Però, clar, enguany, tot passa la mà per la paret, Txelo. Tot està com en l'aire, no sabem on anar, si els xiquets podran veure els seus companys de campament, però no són els xiquets, que hi ha que dir que els que més ganes tenen sempre d'anar als campaments són els premonitors i els monitors que organitzen tots els campaments d'estiu. O sigui, jo crec que tots hem anat sempre de campament. Tu has anat, Txelo, alguna volta de campament? Sí, contamos, tu on anaves i en qui anaves de campament?
Jo anava en el Rosari.
Ah, en el Rosari, anaves. Sí. I on anaves de campament?
Pues... És que això fa molts anys.
Ah. Home, però el lloc encara existirà, no, Txelo? Imagine... Ah, se riu, saps? I no me vol dir. Bé, jo anava de campament amb el meu col·legi, a la Consolació, a un lloc que no me digues ni com es deia. Ma mare sempre me deia on Crist va perdre les sabatilles, no? O sigui, allà a fer la mà estava el campament, però jo recordé muntar a cavall, les manualitats, la piscina... Feia hasta tir en arc, Txelo. O sigui, jo tir en arc. Ara me diríem...
Fer... Molt modern, no?
Molt modern, sí. Ara me diríem... Fes tir en arc i diria, ai, mare, què vols que faig? Saps? Danyar algú, però no, no. Pues això, avui ens n'anem per tota la província... Bé, per tota la província tampoc, així propet, per veure com s'han transformat els campaments, no? Perquè hi ha que han decidit que no, altres que sí que s'han atrevit, i altres que són molt moderns, que van a fer campaments diferents, perquè la tecnologia i això de teletreballar ha arribat pa quedar-se, que sí, Txelo?
Sí.
Pues
sí.
Anem a arrencar i anem a parlar de tot això, però abans un poc de notícies. Bé, arrenquem parlant dels ERTOs, perquè el govern i els agents socials han aconseguit finalment un acord per a estendre els expedients de regulació temporal de d'ocupació, els ERTOs, fins a finals de setembre, segons ha confirmat a Europa Press l'executiu i els agents socials. Comissions Obreres, UGT i COE han donat el vistiplau a l'última proposta que l'executiu va presentar ahir a la taula de diàleg social. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, compareixerà davant els mitjans, va compareixer ahir a les 6 de la vespre per a presentar el segon acord social en defensa de l'ocupació al costat dels ministres d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. L'acord s'aprovarà avui en el Consell de Ministres Extraordinaris. Ja era hora que s'arribarà a aquest acord perquè així relaxa molt els ànims dels empresaris. D'ocupació passem a educació, perquè la Conselleria d'Educació ha aconseguit un principi d'acord en la taula sectorial amb els sindicats per assignar la setmana vinent un acord global respecte a l'inici del curs 2020-2021 i sobre la reducció d'hores lectives dels i les docents per al proper curs. A les mesures d'organització per a garantir la seguretat i la presencialitat per a l'inici del curs se suma també esta proposta de reducció d'una hora lectiva per al professorat que treballa per àmbits de l'ESO, que dedicarà a aquestes tasques per a la coordinació de continguts entre departaments. I ara parlem del sector del taurell, perquè ha sigut confirmada la cancel·lació de la 38 edició de Cercai a Bologna, prevista per a novembre d'enguany. Ara les mirades de la indústria taulellera mundial se centren en conèixer què passarà amb Cebisama, la següent gran cita mundial del sector programada per a la setmana del 8 al 12 de febrer en Fira València. El seu president, Manuel Rubet, remarca al mitjà Castelló Plaça que el context actual és impossible vaticinar què ocorrerà a causa de l'enorme incertesa creada a conseqüència de la pandèmia. Bé, Txelo, Cercai sí que és ara el novembre, però esperem que al febrer tot això hagi passat i podem parlar de Cebisama amb tota la grandesa que suposa, veritat?
Pues sí, perquè seria una pena que no es poguera fer Cebisama en sí. Tot el que importa portar-se a terme.
I ara ens n'anem de compres al centre comercial Salera. I és que ha inaugurat ja la seva nova plaça, emmarcada dins del seu projecte de reforma que es va iniciar a principis de l'any passat, amb una inversió aproximada de 14 milions d'euros i en la qual han participat al voltant de 600 operaris. La nova plaça del centre comercial, que suposa l'ampliació del centre més de 1.300 metres quadrats construïts, disposa d'un disseny obert i luminós amb una gran claraboia que permet l'entrada de llum natural. La nova plaça albergarà en noves marques, com és a la planta baixa CIA, Pandora, Benetton, Calcedònia, Levis o Punt Roma. I a la planta central, a la superior, hi haurà noves marques com Fnac, Tous, Foodlookir i unes altres noves que podran veure si van a aquesta ampliació nova que ha fet el centre comercial La Salera. I ara parlem de Diputació, perquè avui, bé, durant aquesta setmana haveu escoltat el nostre programa i hem fet com una xicoteta reflexió, no, amb els diputats de que quines havien sigut les seues experiències després d'aquest any, no? I avui allà a la zona on està la institució provincial, no? El seu president José Martí ha fet com una reflexió, no? De tot el que ha suposat este primer any, no? Anem a escoltar un dels primers talls de veu on parla de que la nova diputació ha reconegut en la majoria d'etat dels nostres ajuntaments. Anem a escoltar el tall de veu del president de la Diputació, José Martí.
Què és la il·lustració? Pues la eixida, no, de la humanitat de la minoria d'edat. I què és el major d'edat? Tenir la capacitat de pensar i de decidir per ell mateixa. Això és el que nosaltres volem des d'ací que facin els ajuntaments, que siguin majors d'edat. No de paraules, sinó de paraula i de fet. Els ajuntaments protagonistes. Jo vull que era així, vull dir-ho, no? El títol com el papa Urbi et Orbi, no? La Diputació no és tutora. La Diputació deixa de ser la tutora. No vol i no té que tutelar els ajuntaments. No? No som tutors de ningú. S'ha acabat la tutela, s'ha acabat el paternalisme.
Després d'esta reflexió, el president també ha parlat dels diners que han rebut els ajuntaments per part de la Diputació.
Tot el que s'ha fet, i a més del Fons de Cooperació, que és per primera vegada. No? Jo me pareix que mai els ajuntaments, a no ser que tinguin convenis singulars, mai els ajuntaments han rebut des d'esta Diputació Provincial tants diners com enguany. Llavors, un pressupost municipalista, un pressupost clarament social, també ho han dit abans, els que han intervingut, sabeu que 5,7 milions d'euros, dos més que l'última vegada en l'àmbit del benestar social, i com ells han dit, no? Un pressupost clarament de consens. No?
Bé, com no, també a la reflexió d'avui del president de la Diputació ha estat present la pandèmia del Covid-19 que ha marcat aquest any 2020, i per això el president ha volgut remarcar la gran llavor que ha fet la Diputació proporcionant material sanitari als diferents ajuntaments.
Vam ser pioners a nivell nacional. El dia 31 de març vam distribuir mascaretes a tot el personal dels nostres ajuntaments. Van tindre mascaretes, i no tan sols mascaretes, guants, busos, gel desinfectant, tot això el 30 de març la Diputació de Castelló ho va distribuir entre tots els nostres ajuntaments. I després, això ja en abril, però també important, no? Ahir ho van adelantar els municipis, ara també en el plan reactiva ho podrem tornar, però vam coordinar, recordeu-vos, l'avió a l'aeroport de Castelló, la coordinació, i així tinc que dir-ho, no? Este senyor que tinc al costat ha treballat moltíssim en eixa línia per a que fora possible que tots, també, en el país que tots els que van voler, 129 municipis van rebre 368.000 mascaretes. Això quan les mascaretes no arribaven en la profusió que ara arriben, no?
Bé, i per últim, el president de la Diputació també ha volgut ressaltar i ficar en valor el pacte aconseguit amb tots els grups per a tirar endavant el pla reactiva.
L'altra qüestió, com no, ja s'ha ressaltat, però jo estic particularment orgullós d'això, el pacte de totes les forces polítiques de la Diputació, i d'ací també agrair al Partit Popular, agrair a Ciutadans que estiguin disposats a pactar en compromís amb el Partit Socialista, en l'equip de govern, i ixe pla reactiva, que sabeu que vam aprovar el dimarts passat, i són 3 milions del Fondo Covid per a tots els ajuntaments, quasi 3, i ahir també vull ressaltar el treball, no?, que ha fet Virgínia en el Patronat de Turisme. Som molt conscients de la importància que té el turisme en la nostra província, i hem estat ahir en totes aquestes línies de quasi 3 milions que estem ficant en marxa i que anem a fer el possible per a que les nostres empreses turístiques salven la temporada. I també un altre avançament, no?, de recaptació de 3 milions i aquest pla reactiva que està ahir, no?
Continuem amb el repàs de l'actualitat, i ens n'anem ara a Benicàssim, perquè més d'una vintena d'afiliats de l'agrupació local de Ciutadans a Benicàssim han reunit signatures per a demanar que el seu regidor Domingo Lorenzo retorni la seva acta de regidor després de causar baixa el passat 1 de juny al partit de Ciutadans. En un escrit rubricat pels edits de la formació taronja, amb Cristina Fernández i Javier Alonso, entre altres, els militants asseguren sentir-se traicionats, no?, per la decisió del regidor de passar-se al grup de no adscrits, i l'insten que acate els articles 7 i 17 dels estatuts per a fer un pas al costat. Ens n'anem a un apartat més cultural, perquè avui ja ha confirmat la Diputació de Castelló que el certamen provincial de bandes no es celebrarà aquest 2020, després de que la diputada de Cultura, Ruth Sanz, hagi mantingut una reunió amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i representant de les 5 bandes participants. Així ho han acordat aquest matí de manera unànime i han consensuat després d'analitzar la situació sanitària actual. I què vos pareix si parlem de concerts? Perquè aquest estiu serà sense dubte un estiu atípic. I és que la pandèmia de la Covid s'ha emportat d'una plomada les grans cites culturals més multitudinàries de la província. No obstant això, s'obrin pas noves iniciatives de xicotets concerts, com és el cas dels directes a la mar, una proposta de concerts íntims al costat de la mar que arriba de diversos... locals, no? Musicals del Grau de Castelló. El cicle arrencarà el pròxim 19 de juliol amb el concert acústic de la mítica banda Revolver, liderada per Carlos Goñi. Cada dijous de juliol i agost el Grau serà escenari per artistes de la talla de Meg and Row, de Mujeres o Alicia Wonder. Un altre dels concerts del cicle serà del grup Revelació Hints, que malgrat el seu curt recorregut ha aconseguit triomfar a nivell internacional l'escenari indie. En pla, el pla fort vindrà de la mà de la cantant Soleá Morente i el seu flamenc amb influència post-rock. A més, després de cada actuació, els DJs locals Carlos Bru i Pablo Radiola seran els encarregats d'amenitzar la nit. I finalitzem a l'Ajuntament de Vila-real, perquè repartirà 1.000 envasos individuals de gel hidroalcohòlic entre la població per a facilitar l'accés a aquest material de protecció i alhora conscienciar a la ciutadania sobre la importància de llevar i desinfectar les mans per a previndre el contagi i la propagació de la Covid-19. I ara ja sí, arrenquem les nostres entrevistes que avui portem. Unes coses són molt interessants i arrenquem perquè avui és un dia molt important i senyalant amb el calendari i ho descobriran dins de poquet. Els deixem i els escoltem després. Bé, parlem ara amb el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives d'ací de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, José Chisbert.
Hola, buenos días, María.
José, hoy es un día especial y marcado en el calendario, ¿no?, para vuestra unidad, porque hoy es el día en el que se da visibilidad, ¿no?, a este uso indebido y el tráfico ilícito de las drogas. Cuéntame un poco cómo intentáis desde tu unidad concienciar a la gente de este hábito.
Bueno, ya de sobra conocida es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas en Villarreal, y que lleva más de 20 años en funcionamiento, dependiendo del ayuntamiento y también acreditada por la Consellería de Sanidad. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hacemos es un trabajo de reducir o evitar el impacto que producen las sustancias adictivas, las drogas y también otras conductas que pueden producir adicción en la población de Villarreal. Uh-huh. Y bueno, pues la UPK, que se llama UPK, Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas en Villarreal, pues es una de una red de hasta 86 unidades que hay repartidas por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, en las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Y bueno, pues este día, que es especial, como tú dices, María, es el día 26 de junio, cada año se celebra pues el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Uh-huh. Y que bueno, pues se había empañado un poquito con todo el tema del coronavirus, que es un poco pues lo que la Organización Mundial de la Salud pues ha estado dedicada pues durante estos últimos meses, desde que empezó la pandemia. De hecho, la OMS también lo celebra bajo el lema Mejor Conocimiento para un Mejor Cuidado. Pero lo que ha pasado con las unidades que yo dirijo, la de Villarreal, pues es que nos hemos juntado y unidos hemos querido hacer una campaña para visibilizar lo que es nuestro trabajo, darle énfasis a lo que es la prevención, y nuestro lema ha sido el contágiate de prevención. cogiendo un poquito la, bueno, la ironía de lo que es la pandemia, ¿no? Y bueno, ya está funcionando por redes un vídeo donde explicamos qué hacemos, quiénes somos, dónde estamos, dando humanidad a lo que es el trabajo de prevención. En cada municipio hay un rostro, hay un técnico, hay alguien de referencia que se encarga precisamente pues de trabajar todo el tema escolar en los institutos, en colegios, en cuanto a charlas, en cuanto a atención individualizada a chavales que están empezando a tocar drogas o que se enganchan con lo que es el los videojuegos o toda la nueva tecnología. Sí. También trabajamos con familias en cuanto a, porque entendemos que la prevención no se entiende sin una buena educación. Entonces, criar a los niños desde bien pequeñitos con unas bases sólidas de cuidado para la salud, de rechazo absoluto a cualquier consumo de drogas, pues es una buena baza para el día de mañana pues no tener que lamentarse, ¿no?, por un tema de adicción. Y también un trabajo comunitario, es decir, estamos en fiestas, ahora es más difícil porque tanto las de San Pascual como las que vienen de septiembre, que pues eso, han sido canceladas, o las de septiembre van a ser diferentes, por supuesto, pues quizás hemos tenido un poco que retirarnos en casa y funcionar por las redes sociales, que es donde están principalmente los jóvenes, que es a los que lanzamos los mensajes porque es nuestro público más vulnerable y el público más habitual, ¿no?, que trabajamos. Mm. Y en ese sentido, pues hacemos un trabajo transversal con un montón de también de concejalías, pues estamos en juventud, también nos coordinamos con los centros de salud primaria, de atención primaria, porque también los servicios de pediatría son personas que, y son profesionales con los que tenemos también que coordinarnos, porque son, digamos, la punta de lanza o los primeros que detectan a lo mejor algún problema en adolescentes o en preadolescentes, y ahí estamos. Pues eso, celebrando este día de forma, pues eso, un poquito simpática y enseñando con ese vídeo que funciona por todas las redes sociales y se puede ver en cualquiera de las redes sociales más conocidas, pues todo nuestro trabajo.
Sí, animamos desde aquí, ya que usted está hablándonos de este vídeo, ¿no? Desde Radio Villarreal nos hemos unido al llamamiento, ¿no? A partir de las 12 hemos puesto ese vídeo para que nuestros oyentes y quien desee pueda verlo, ¿no? Y ver la gran labor que se hace, porque yo imagino que es una labor que tanto para jóvenes como para los más mayores, ¿verdad, José? Porque es algo que sufren todas las edades, desgraciadamente. No sé si tenemos a alguien dentro de nuestras familias, conocidos. No sé si lo más correcto es acudir a ustedes, ¿no?, a esta unidad, y ya ustedes les derivan o les ayudan a dar bases, ¿no?, para ayudarles y que dejen estas adicciones que usted nos está hablando.
Efectivamente, hay comportamientos que no revisten la gravedad de una adicción, sino que está empezando. Y puede ser preocupación, en el caso de los jóvenes que tú me decías, pues puede ser preocupación de los padres, ¿no? Pues a lo mejor un mal uso de los móviles o, sí, bueno, pues algún tipo de redes sociales donde se pasa mucho tiempo nuestra hija o nuestro hijo enganchado y que, bueno, pues no reviste un carácter de adicción, pero que sí una llamada telefónica y un contacto con el técnico de la unidad de prevención comunitaria, pues basta como para algún tipo de orientación educativa, psicológica y de cambio de comportamiento, de cómo tratar esas situaciones sin necesidad de derivar a lo que se llaman las unidades de conductas adictivas, que están también en la red asistencial de la sanidad pública española, ¿no? Entonces digamos que seríamos un poquito lo que es la situación intermedia entre lo que es una adicción. Entonces ya entraría lo que es el tratamiento de esa adicción, y para eso hay profesionales también muy preparados. En Villarreal quiero recordar que está el centro de día Luis Alcañiz, que quizás más cerca no lo podemos tener, y que trabajan cuatro profesionales de manera excepcional. Pero bueno, que digamos que lo que es la prevención sería un poco el paso antes para evitar que esa persona pues necesite un tratamiento pues de una dependencia, ¿no? Y efectivamente pues no solamente son jóvenes sino también son adultos, ¿no? Es decir, hay comportamientos o hay conductas que están relacionadas con un uso abusivo de alguna sustancia o por ejemplo pues eso de una implicación pues ya un poco arriesgada con el tema del juego, ¿no? Ahora estamos viendo que el juego tradicional relacionado con las tragaperras y todo esto pues se ha trasladado ahora al internet, al mundo del internet, y estamos encontrando pues personas que que empiezan a tener problemas con las apuestas deportivas, con gastar mucho dinero en las apuestas deportivas y no poder parar, o también con el póker online, o todo lo que es el juego de azar online, ¿no? Y esos son fenómenos nuevos porque, bueno, pues no dejamos de aprender y no dejamos de estudiar, porque cuando estamos ya bien aprendidos una sustancia o una conducta adictiva, aparece otra, ¿no? Sí. Es un campo muy dinámico, como lo es la propia sociedad.
Sí, fíjese usted que yo estaba pensando en cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque cuando yo iba al instituto y al colegio, eso, nos hablaban pues de las drogas, del alcohol, ¿no? Cuando tú piensas en una conducta adictiva, siempre te vas a ese emplazamiento, ¿no? Pero usted me está hablando, no, usted me está hablando de las nuevas tecnologías, que es el daño actual que tienen los jóvenes, porque es como lo más básico que tienen, ¿no? Y enseguida enganchados al juego, enganchados a los móviles, a las redes sociales, y eso es un peligro para el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, es lo que más quebraderos de cabeza da a los padres, sobre todo, porque se centraliza mucho en los hijos, pero lo que es lo grave sí que se está viendo en personas más mayores, que ya llevan bastante tiempo, pues porque manejan más dinero y quizás se silencia más todo este tema, hasta que realmente cuando sale a la luz ya es demasiado tarde muchas veces y requiere ya un tratamiento. Yo invito a todos los que están escuchando que ante los primeros visos de peligro no mirar hacia otro lado, sino ponerle de alguna manera solución, simplemente con una consulta a la OPECA, que telefonen a la Unidad de Prevención Comunitaria, está fácil y es cercana, pues por lo menos para orientar, que realmente el poder atajar el tema antes de que sea un problema que requiera un tratamiento y mucho más sufrimiento, para no solamente para el que lo padece, sino también para la familia, ¿no? Porque claro, detrás de un adicto hay una familia que sufre.
Sí, José, una última pregunta. El confinamiento y la cuarentena ha perjudicado mucho más, ¿verdad? Todo este tipo de conductas, de adicciones. No sé si han tenido más faena durante estos días.
Muy interesante esa pregunta. La verdad es que es curioso. En unas cuestiones o en unos aspectos sí, pero en otros aspectos ha sido ventajoso. Fíjate que, por ejemplo, lo que son consumos de alcohol, digo yo, ¿no?, o de tabaco, muy relacionados con lo social, hablo fundamentalmente de jóvenes, de chavales, pues que solamente beben cuando están con los amigos. El confinamiento les ha hecho, pues, permanecer abstinentes durante todos estos meses. Porque, claro, si no están con los amigos, no hay ninguna necesidad de beber alcohol. Desde ese punto de vista, pues, ha sido mucho más saludable. También ocurre con el tabaco. Es decir, hay muchos chavales que se inician en el consumo de tabaco, pero hacen un consumo muy social. No son fumadores solitarios, ¿no? Donde ya la adicción esté desarrollada. Entonces, sí que ha posibilitado pues el que incluso muchos se dejen de fumar. También ocurre con el cannabis, con la marihuana o el hachís. Sí que nos hemos sorprendido de gente que ha aprovechado este confinamiento, porque es más difícil o ha sido más difícil el surtirse de droga, obviamente es una sustancia ilegal, y han decidido pues el animarse a abandonarlo, ¿no? Por otro lado, claro, el confinamiento lo que produce o lo que ha producido ha sido que las familias estén en casa, sobre todo en los periodos de confinamiento más duros, donde no se podía trabajar, donde muchos padres de familia y madres de familia pues han quedado en casa, y la pareja ha convivido por primera vez pues desde tanto la noche como el día, y sí que hemos recibido pues eso, llamadas telefónicas o demandas de situaciones muy conflictivas. A lo mejor pues el caso de mujeres que han descubierto que su marido pues a las 10 de la mañana ya la botella de coñac pues ya se había reducido a la mitad, ¿no? Claro, cuando se trata de una normalidad donde el marido, te hablo de marido porque normalmente ocurre así, han sido las parejas, las mujeres que se han dado cuenta que los maridos bebían demasiado, ¿no? Pero claro, mientras los maridos están en el trabajo y salen a las 6 de la mañana a trabajar o 7 de la mañana a trabajar y bueno, pues se hacen su carajillo, su cazallita, tal y cual, probablemente a las 10 de la mañana ya lleven como 4 o 5 consumiciones hechas, y eso cuando se han confinado en casa pues han tenido que mantener ese consumo porque si no se sentían mal, y se han aparecido alcoholismos que antes estaban velados, que antes estaban cubiertos, porque bueno, era un consumo social, habitual, relacionado con, bueno, pues con la forma de vida laboral y tal. Ahora cuando se trata de confinarse en casa, pues claro, la mujer ha dicho, espérate, aquí ha habido un problema y yo no lo sabía, ¿no? Y eso sí que han sido los casos como más dramáticos o más llamativos. Pero por lo general, sobre todo en la gente joven, que es la que más tocamos, se han portado excelentemente. Ya no solamente en tener que, ya no hablo del tema de las drogas, sino el tema de aguantar sin ver a los amigos, sin tocarlo, sin abrazarse, sin ver a la novia durante tanto tiempo, y eso es, pues, quizás no se lo hemos agradecido suficientemente. Y en el tema de sustancias sí que me consta que han habido muchos que han decidido el abstenerse o incluso abandonar ciertos hábitos que antes pues no se planteaban.
Pues por una parte nos alegramos, ¿no?, que el confinamiento, aunque haya destapado otros, pues otros los haya desechado, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber reflexionado sobre todas estas situaciones en un día tan señalado para vosotros como es el de hoy. Gracias
vosotros,
por estar.
Siempre que le dais mucho eco a todo lo que hacemos desde la Unidad de Prevención Comunitaria y vamos, que os agradezco mucho a Radio Villarreal que siempre estéis ahí.
Pues
es una cuestión de todos, ¿no?
Sí,
como dice,
claro.
Es una labor de todos la prevención.
Eso sí. Pues muchas gracias, José Chisbert, por haber estado hoy y hablamos próximamente.
Venga, un saludo.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ens n'anem ara fins Borriana per parlar amb la seva regidora d'Igualtat, Maria Romero. Bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Maria, bé, des del passat cap de setmana no esteu celebrant la diversitat 2020. Borriana orgullosa, no?, ahir a la localitat. Conta'm-nos un poquet com està sent la programació d'aquest orgull.
Pues bé, com bé diu el nostre lema, Borriana orgullosa, i enguany ens hem centrat en amor és amor, no? Al final estem intentant visibilitzar que tant l'amor propi sigui, com l'amor a una altra persona o en qualsevol model de família és l'important i és el que ha de visibilitzar-se. Estem veient que, conforme veiem cada any, que a pesar de tot el que sembla que hem avançat a nivell legal, la realitat que ens trobem és que encara moltíssima gent del col·lectiu LGTBI, malauradament, ens demana que continuem per aquest camí, però es disculpa per no poder vindre encara, perquè o bé siga perquè encara no tenen aquesta valentia de fer-ho, perquè veuen que no hi ha un entorn favorable, com perquè ja han patit, conforme ens han dit algunes, per exemple, algunes famílies han patit ja ixa exclusió, no? I aleshores no volen exposar-se a noves situacions que tinguin que ferir-los, clar.
Sí, l'altre dia vam parlar també amb el president de Queerfest a Castelló, José Bellés, no? I ell ens deia que enguany, el 2020, l'orgull era més necessari que mai, no? Perquè per culpa del confinament havia molta gent que havia tornat pues, això, a l'armari perquè la seva família encara no ho sabia i es tenia que amagar, no? I que era més necessari aquestes activitats que es fan, no?, per a que es visibilitzi i se sàpiga que poden dir el que són i amar a qui vulguin, no, Maria?
Sí, bé, la realitat ja fa molts anys Simone de Beauvoir en un dels seus postulats ja afirmava, no?, que seria suficient qualsevol tipus de crisi per a que els drets que semblaven assolits tiraren endarrere. Evidentment, ella es referia en aquell cas al cas de les dones, però no és menys veritat que el col·lectiu LGTBI també és un col·lectiu vulnerable i que ha patit, no?, aquesta exclusió. Per tant, és cert, de fet, nosaltres, per exemple, enguany és el primer any que no tenim una declaració institucional de l'Ajuntament unànim, sinó que tenim un acord plenari per majoria, perquè malauradament l'extrema dreta ha arribat als plenaris i ha arribat a les institucions i està bloquejant i està avançada, no? Entonces, sí, més que mai. També veiem ara en plena situació d'alarma com n'hi havia uns agents que, per sort, estem en el País Valencià i tenim una llei molt avançada que ha perseguit aquesta actuació. Però la realitat és que vam veure com en ple confinament dos agents homòfobs es van atrevir a injuriar a una dona trans que estava intentant buscar-se la vida. És un col·lectiu molt vulnerable. Qualsevol persona que s'enix de la normativitat patir les conseqüències, i evidentment quan hi ha una crisi, qui més ho patís és qui no està en un model benestant, no? Per tant, sí, més que mai ha de reivindicar-se que els drets han de continuar defendent-se i han de continuar reivindicant tot el món, que hem d'avançar conjuntament. I conjuntament vol dir no deixar-nos a ningú enrere, no? I, per tant, evidentment, tampoc a ningú del col·lectiu LGTBI.
Què activitats haveu fet en aquest programa de Celebrant la Diversitat a Borriana?
Pues bé, he de dir-te el primer de tot que hem fet una sèrie de programació juntament amb la Regidoria de Cultura, però que no hem arribat a tot allò que volíem perquè, evidentment, la situació és la que és, no? Aleshores, hem fet una programació un poc tímida en aquest aspecte. Tímida no en quant a allò que plantegem, sinó en quant a el volum o l'aforament d'activitats que ens haverà agradat, no? Uh-huh. Aleshores, sí que hem plantejat uns panells expositius que va preparar ja el passat any la Creu Roja, l'Assemblea d'ací de Borriana, en la seva secció juvenil, Pineo. Van preparar uns panells expositius amb persones referents del col·lectiu LGTBI i ho hem posat en el camí cap a la biblioteca. També vam presentar un llibre, coincidint també que enguany és l'any LGTBI dedicat a les dones LGBT. Uh-huh. I, per tant, vam fer la presentació d'un llibre en relació a aquesta temàtica. És un llibre de Laia Pitarch. Uh-huh. El llibre es diu Les Invisibles, una perspectiva socioeducativa. També hem reforçat, no?, i hem volgut incidir en la presentació de l'oficina Orienta, que recordem que és un servei públic que hem aconseguit gràcies a la Llei Valenciana d'Igualtat de les Persones LGTBI. I entonces hem fet tant una presentació a la ciutadania com avui per el matí farem una presentació per a persones de l'àmbit professional i associatiu d'ací de Borriana.
Uh-huh. Sí, com vostè bé ha dit, avui, ara a les 12, llegiran nois el manifest institucional ahir a les portes de l'Ajuntament, veritat?
Exacte, sí, al final.
I el pròxim diumenge, que és el dia 28, el dia oficial de l'Orgull, tenen previst alguna activitat o...?
Sí, clar. El que tenim previst, evidentment, és donar suport a través de les xarxes a tot el moviment LGTBI, que enguany fa la marxa virtual i, per tant, evidentment, com no podia ser d'altra manera, des de la institució estarem recolzant aquesta marxa virtual.
Pues des d'ací també animem a tota la població, no sols de Borriana, sinó de tota la província de Castelló, no?, a que s'animi a participar encara que siga en aquesta marxa virtual i a visibilitzar, no?, a través de les xarxes socials tot aquest moviment. Veritat, regidora?
Exactament, així no és. És molt important que tot el món ens impliquem en la lluita de drets, que al final un augment de drets per a tots i totes ens beneficia a la col·lectivitat i, per tant, és important en aquest sentit.
Perfecte. Gràcies, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero. Gràcies per estar amb nosaltres i contamos tota aquesta programació de Celebrant la Diversitat Borriana Orgullosa per al col·lectiu LGTBI.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bé, després de parlar amb la regidora d'Igualtat de Borriana, Maria Romero, hi ha que dir-li als oients que també hem parlat amb la regidora d'ací de Villarreal, Rosario Royo. Ella ens ha contat que, degut les circumstàncies que estem vivint en la pandèmia, no s'ha pogut fer res senyalat ni ninguna manifestació ni ninguna activitat per parlar de l'orgull, no? Però sí que esta vesprà aniran a la Casa de les Mundina i penjaran amb un dels col·lectius d'ací de la localitat la bandera arcoiris, com deia, durant tot el cap de setmana, no?, que el dia 28 és el dia oficial contra la lluita contra les ofenses, no?, del col·lectiu LGTBI. Bé, i ara escoltem esta cançó.
Campamento Crasti en el lago Gran Serpiente, de construcción rústica, pero
segur que els que tenen la meva edat saben de què cançó estem parlant, no? Perquè els que tenim això, la trentena d'anys i més majors també, quan parlem de campament, en seguida se mos ve esta cançó al cap, no? És la cançó del Simpson quan van la família al campament del pallasso, no? De Krusty, no? I es troben allà coses meravelloses. És un episodi molt graciós que té la família, no? Però bé, els nostres campaments són molt diferents, afortunadament, i molt divertits. Per això anem a començar el recorregut que anem a fer i xerrar amb entitats locals, no? En el primer que anem a parlar va ser amb el president dels Lluïssos d'ací de Vila-real, Manel Llorenç, que ens parlava això de com està la situació del seu campament.
Des de la congregació estem buscant alternatives, ja que enguany la nostra primera opció, com sempre, l'aigua viva, ens resultarà impossible, ja que des del Baix Aragó ens han comunicat que no tenen pensat fer campaments amb tendes de campanya i, per tant, és una de les característiques principals del nostre campament i de la nostra identitat, i el que volem és seguir mantindre això. La veritat és que si en la Comunitat Valenciana o en Catalunya al final tampoc ho permeteren, ens adaptaríem i ja sí que buscaríem un alberg o una colònia i sense problema, però sí que volem intentar mantindre aquesta essència de tots els anys. I sense Lluís era que tant ens caracteritza. I, per tant, doncs ara estem buscant per el territori valencià un lloc d'acampada lliure on poder anar en tenda de campanya i que complisca certs requisits.
Bé, per ara el campament dels Lluïssos de Vila-real encara es manté en peu, estan buscant, com haveu escoltat, una nova localització, no?, per poder fer, ja que a Terol no els deixen acampar en tenda de campanya. Estem intentant contactar també amb la presidenta de les Puríssimes de Vila-real, Núria Bonet, el que passa és que està treballant i encara no s'ha pogut ficar en contacte amb nosaltres. Fa uns mesos vam xerrar amb ella, no?, i li vam preguntar, no?, i clar, encara estaven en dubtes perquè el govern central anava a traure, no?, i ses mesures que es tenien que fer per poder fer. Però ara ens n'anem a parlar amb una altra de les entitats d'ací de Vila-real. És el torn de parlar amb el membre de l'associació Júcar d'ací de Vila-real, Miguel García. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, contamos, perquè vosaltres també teniu molta tradició de fer el campament d'estiu. Sí. Que haveu decidit, no?, perquè és 2020.
Sí, mira, te conte. Nosaltres, de normal, dividim els xiquets en tres grups, els més xicotets, des de tercer de primària fins a cinquè de primària, que és el que anomenem colònia, de sisè de primària fins a segon d'ESO, que és el campament, i de tercer d'ESO fins a primer de batxiller, que fan un campament especial en més xiquets i xiquetes de la resta d'Espanya, de Elda, Alacant, Antequera, Madrid, de Saragossa, bueno, de molts llocs d'Espanya. Aleshores, i els xicotets se quedaven així, de normal anem a Viver, així a una horeta de Vila-real. I el que hem decidit és suspendre-ho tot, perquè no, pues això, no, degut a tot el que estem vivint, no la volíem jugar tampoc i que passarà res. Pensant sobretot en la salut dels xiquets i les xiquetes i això, no? I hem decidit, pues això, suspendre tot i no fer res. També el dels majors era més perillós encara perquè s'ajuntaven xiquets i xiquetes de la resta d'Espanya en un mateix lloc, aleshores pues això era un poc més perillós.
A més que que des d'una associació és molt difícil també assegurar les mesures que s'han pres des de govern central per poder fer, no?
És difícil, sí, perquè bueno, són mesures no? per a preservar la salut de tots i totes i clar, una situació sense ànim de lucre que ha de fer també inversions per a que per això, no? Comprar gel, comprar no sé, o mascaretes, guants, no sé, bueno, inversions més allà, no? Que al final no és que tampoc és no és rentable, perquè també se tenia que limitar l'aforament de xiquets, se tenia que incrementar el nombre de monitors i no fent números no mos és rentable perquè anem a perdre diners, uns diners que ara mateix tampoc tenim i tampoc anem a incrementar la quota de xiquets, perquè pues no mos pareixia tampoc ètic. Així que el que hem pensat és això, no? Pues suspendre-ho i l'any que ve més i millor si tot això se passa, esperem que sí.
Sí, aprofitant que te tinc a tu i, per exemple, que aneu a Viver, no? Viver és un dels llocs més emblemàtics també per anar de campament, sobretot ahir a una colònia que és molt bonica i molt agraïda, no? Clar, des d'ahir, un lloc on aneu sempre, què vos diuen quan dieu que no podeu anar? Que un altre mes, no imagineu què?
Doncs sí, ells ja, suposo que ja ho sabien, no? Perquè a veure, al final allí més o menys anàvem unes 100 persones entre xiquets, xiquetes i monitors i monitores i clar, o sea, ara mateix, conforme està la situació, anar 100 persones a un lloc que encara que siga a l'aire lliure, que Viver, bueno, per als que no ho coneguen, és un lloc molt bonic perquè, bueno, pues això, no? És un espai prou obert, no n'hi ha molts llocs tancats, però encara així és un punt, no? Una zona que estarem 100 persones en uns metres quadrats, no? Entonces, és el palo més gran, jo crec, per a ells, perquè nosaltres tenim reservat ja de sempre del 9 de juliol al 19 de juliol, però suposo que altres grups tenien tot l'estiu i allí no paren d'anar grups. Aleshores, això, ells ja ho veiem vindre, no?, tot això. Per a ells, més que per a nosaltres, el palo més gran de tot això és per a ells, no? per als hostalers i tots els que ens acolleixen. Però
sí,
per això, esperem que passi.
És un palo pa tots, no? És un palo pel lloc on es fa el campament, perquè enguany l'economia pues, en aquest lloc se perjudica encara més, no? És un palo pels monitors, perquè els monitors també són els que més bé se ho passen, també, aprofiten la situació, i sobretot els xiquets.
Pues sí, la veritat que sí, la veritat que ho parlàvem l'altre dia en alguns monitors, que no sé, no recordem quan va ser un estiu, l'últim estiu sense campament, perquè estem, de fet, alguns dels monitors ens agarrem vacances per anar al campament, i això és una realitat, per anar a treballar altruistament a un campament per a cuidar a tots els xiquets i xiquetes, i la veritat que això és la nostra satisfacció, i això és el nostre sou, no?, entre cometes, que podríem dir, el nostre salari, la satisfacció de cuidar a xiquets i xiquetes durant 10 o 11 dies, i enguany, pues mira, malauradament no se podrà fer, però això suposa que serà un any de transició per a agarrar piles, agarrar forces, i l'any que ve, bueno, serà espectacular, segur, probablement l'any que ve, perquè tindrem tots moltíssimes, moltíssimes ganes d'anar.
Això sí, això segur, això tot el món ho agarrarem en ganes. Bé, Miguel, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver comunicat la notícia que heu pres des de Júcar.
Gràcies a vosaltres.
Ens n'anem ara fins a Almassora per continuar amb el nostre recorregut de campaments d'estiu i ara parlem amb la vicepresidenta de Lluïsos Almassora, Elena Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Elena, conta-mos, perquè jo crec que enguany va ser un any molt trist, no?, per a la vostra congregació.
Sí, un any un poc trist perquè un dels actes més forts i principals que tenim en la congregació són en estiu i, degut a aquesta pandèmia, pues, hem tingut que suspendre tots els actes, però bueno, no passa res perquè aquests actes els hem canviat per a que igual pugueren gaudir d'ells i d'una altra manera, però bueno, hem gaudit.
Sí, contamos un poquet perquè jo crec que el campament dels Lluïsos d'Almassora és un dels referents allí a la localitat, no? Porteu quasi més de 70 xiquets que sumen quasi 100 en tots els monitors i premonitors que van tots els anys, no? I enguany, pues això, no vos resistiu, encara que no es faci, fareu una altra cosa diferent. Contamos un poquet.
Sí, el que nosaltres anem a fer aquest any és, ja que no podem anar com venim any 100, anem a fer un campament virtual. Uh-huh. Aquest campament es farà mitjançant links que Lluís us proporcionarà a cada persona que s'inscriga i se faran activitats pròpies d'un campament. Això sí que és veritat, d'una manera més virtual, no? Un monitor sí que ho explicarà, igual com si estiguérem físicament, però serà mitjançant pantalla. Uh-huh. I també que segurament quedem un o dos dies en els xiquets que s'hagin inscrit per a fer alguna activitat de contacte en les mesures de seguretat pertinents i en els grups reduïts que en aquest moment sanitat permetisca.
Uh-huh. O sigui, vosaltres fareu algo de manera telemàtica, no? Com veníeu fent, perquè vosaltres feu activitats tots els dissabtes i ja des de que vas començar la pandèmia, els dissabtes pel matí feu aquestes activitats de manera online a través de Facebook i Instagram per als directes i fareu el mateix però en el campament, no?
Clar, sí que és veritat que farem el mateix, però això estarà estructurat d'una manera diferent. Nosaltres uh-huh. estem quasi ho tenim preparat. Tenim un calendari virtual on mitjançant correu electrònic o WhatsApp, segons pare o mare del xiquet, el que prefereixca, li arribarà el calendari d'aquest dia i quan s'arrime l'hora de l'activitat, que ells ja saben que tenen programada, uh-huh. es farà visible un link. Entonces tindran que anar punxant els links que estaran, pues, awards entre les hores que els monitors creuen que pot durar aquesta manualitat o aquest xoc o aquesta dinàmica i aniran tancant-se. I sí que és veritat que potser tenim alguna de contacte mitjançant pantalla, com pot ser alguna reflexió de la nit, però bueno, això encara no ho tenim del tot estructurat i anirem bé, però sí, serà aquesta dinàmica.
Bé, és una idea original, no? Un campament virtual i a més tindrà entretesos pues, els xiquets durant tot el dia, perquè és veritat que al final de l'estiu vosaltres feu el campament, el feu normalment a l'agost, no? Que a aquesta època de l'estiu els xiquets ja estan avorrits a casa i els pares no saben què més fer en ells, no? I clar, això també els permetrà tindre el més entretesos, no?
Pues sí, la veritat és que quan arriba a una altura de l'estiu ja estem tots cansats un poquet d'estar a la villa o a la cria i a millor estar amb els abuelos i el campament sempre ve molt bé i també li va bé molt als pares i als abuelos per estar un poquet sense que tindre que estar pendent del dia del xiquet i ja que este any no se pot fer de la manera que estem acostumats, pues abuelos i aixina poden igual disfrutar un poquet i sobretot si al final logren fer alguna activitat de contacte per les vesprades, pues això també els aliviarà i si veuen els companys de tot l'any, pues segur que els ajuda un poquet a durar l'estiu millor.
Clar, perquè recordem que a part de les activitats virtuals que n'hi haurà a través del link que mos has contat, no? També esteu pensant fer algo presencial dins del mateix poble d'Almassora, a lo millor alguna ruta, alguna gincana, no? Imagine, però en els grups que Sanitat mane.
Sí, clar, tenim diverses coses pensades i arribat aquest dia, pues, la que nosaltres creguem més convenients per a tindre les mesures de seguretat més correctes en aquest moment, pues, decidirem i mirarem a veure quina és la més apta. Però sí, tenim alguna preparada, pot ser des d'una ruta, hasta una xincana per dins del poble, això sí, no hi seríem del poble per més seguretat, però sí, seria alguna activitat presencial encara que siguin grups reduïts, però sí, algo faríem.
I a aquest campament virtual es tindrà que apuntar-se prèviament? Com ho aneu a organitzar, Elena?
Aquest campament virtual, el 6 i el 7 de juliol, que és d'ací una setmaneta, llançarem mitjançant les nostres xarxes socials un link. També hi haurà un cartell per a que la gent sàpiga que és el campament i aquest link també el distribuirem pues, per l'Ajuntament d'Almassora perquè ens ajudi a donar-li visibilitat i altres fonts d'informació per a que les persones s'inscriguin així. Així serà soles apretar el link i hi serà un formulari com quan fas qualsevol altre formulari de lo que pugues fer, no? Uh-huh. Sí que és veritat que serà gratuït i no res, tindràs que inscriure, allí demanarà unes coses necessàries d'informació, pues, per si al final és una activitat presencial, l'edat del xiquet per adequar les activitats que se li manen. Uh-huh. Un campament, realment és com si fora la inscripció que sempre fem al campament, però pues, una manera virtual per no tindre matos contacte físic que creen que ara, pues, si podem evitar-lo, millor.
Sí, clar, clar. És normal, però la veritat és que és una manera, això, original, una manera de continuar, de fer convoi, i que a més dir que això no està tancat al públic de la congregació, sinó que tot el món, com tots els anys, no, es poden apuntar altres xiquets que animem des d'ací també, que si mos estan escoltant d'altres llocs de la província de Castelló, que es poden sumar, quan més gent millor, veritat, Elena?
Sí, el nostre tancat, bueno, el nostre campament de normal ja no està tancat, i aquests anys, en més raó, no va estar tancat. Aleshores es pot apuntar qualsevol xiquet o xiqueta que ho senta i tinga ganes de participar, que quan més gent sigui millor, i també li anirà bé a ells per a passar rates diferents una setmaneta d'estiu.
Sí, les edats normalment són a partir dels 7 anys, no? 7 o 8 anys, després de prendre la comunió, fins als 16, no? Si no recorde mal. I, sí, i enguany també ho fareu aixina, els de 16 anys, que potser volen fer unes altres coses, com gincanes o això, ells també podran tindre activitats o serà més difícil per a ells?
Sí, jo pense que, a veure, sí que és veritat que nosaltres sí que hem estès edats, per lo que, perquè jo que sé, sempre és l'edat més conflictiva, no? Està als 7 anys, perquè ja passen des de la nostra congregació a ser monitors, però bueno, no crec que n'hi hagi ningú problema, que si algun xiquet de 7 anys vol participar, puga participar, no... No n'hi ha cap problema.
Bé, Elena, pues, encara que este any siga diferent, segur que també ho passarem d'allò més bé, de manera encara que siga virtual i des de casa, que este any és el que toca, i l'any que ve més i millor i amb més ganes i més forces que mai. Moltes gràcies, vicepresidenta de la Congregació de Justos Almassora, Elena Martínez, per haver-nos contat tot el que anem a fer aquest estiu amb el campament.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Ara parlem amb la presidenta del Rosari de Villarreal, Anna Ixea, bon dia.
Bon dia.
Anna, contamos un poquet, què aneu a fer finalment en la vostra associació amb el campament d'estiu?
Finalment, en el Rosari hem decidit que enguany no el farem, ja que ens hem estat esperant fins a última hora, esta setmana ho hem decidit, però vist que ens juntem més de 100 persones i que hi ha algun rebrot, i això hem decidit que per el bé de tots, tant de xiquets com de monitors, com de tota la gent que participa del campament, enguany no fer-lo. L'any que ve pues, ja l'agafarem amb més gust.
Home, jo crec que és una decisió molt difícil de prendre, no?, per a una associació.
És una decisió molt difícil perquè el campament, en certa manera, és el que ens dona molta vida a l'associació, en els xiquets, i ho estan tots desitjant, no? Però... també hi ha que mirar què és el que és millor per a l'associació i per a tots els que van. I hem cregut convenient que, igual com no es van fer les acampades ja en abril, perquè ja estàvem en l'estat d'alarma, ara en el campament hem cregut convenient que el millor és no fer-lo en guany.
Sí, a més, vosaltres tots els anys aneu al mateix lloc, no? I sa localitat en guany pues, com que es quedarà un poquet trist, la veritat.
Sí, bueno, ja fa uns quants anys que anem a Benigànim i enguany ja ho teníem tot parlat i tot per anar allí també, però vist les coses com estan, no hem decidit, ja t'he dit que hem decidit esta setmana, No, ens hem esperat fins a última hora a veure com anaven les coses, si encara ho podíem fer, encara que foren en menys xiquets i això, però no, hem decidit finalment que l'any que ve l'agafarem amb més ganes i millor. Sí. Encara que enguany eren els 200 anys de l'associació i ens feia molta il·lusió este campament.
Home, pues ja imagina, a més, sent aniversari, sí que van eixir com mesures, no?, per fer el campament, perquè hi ha moltes colònies que sí que a lo millor són més grans, però aixina com més de casa, encara que tingueu experiència, és molt difícil de gestionar totes les mesures, no imagina.
Clar, damunt nosaltres anem tots els xiquets, els grans i els xicotets tots junts, i és molt difícil de controlar a 100 xiquets tots junts per a que guarden les mesures de seguretat i tot. Aleshores, anem a fer això, que penso que és una manera també de previndre que no hi hagi res més.
No sé si teniu una altra opció, perquè sí que sabem que hi ha altres llocs que potser ho substituïssin per fer activitats més al poble o qualsevol cosa. No sé si teniu prevista algo o per ara no.
Crec que des de la vocalia volíem pensar alguna activitat o bé per a fer-la des de casa i ficar-la de manera virtual o ja està la vocalia pensant a veure què és el que poden anar fent per tal de que els xiquets també tinguin activitats durant l'estiu, com ho poden realitzar. Però el que és el campament d'anar 10 dies no,
no... No, ni trobades ni res. Val, pues... No. Això, com tu bé has dit, encara que enguany, sent l'aniversari i tot, 200 anys de l'entitat i tot, no es puga realitzar, pues, pel 2021 més i millor, veritat, Anna?
Exacte, més i millor, i segur que podrem disfrutar-lo millor que si el farem enguany en les circumstàncies que hi ha.
Perfecte, pues moltes gràcies, presidenta del Rosari de Vila-real, Anna Aixea, moltes gràcies per haver-nos contat tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens queda un minut i això teníem adrenalina al cap, no? És que estava, quan he escoltat les trompetetes de la cançó que els anàvem a dedicar avui, de la cançó de l'estiu, m'han tratat amb molta risa, no?, i molta enyorança. 1998 arribava Chayanne a les nostres vides per a presentar-nos a Salomé, no? I vam estar tot l'estiu cantant Salomé, intentar ballar com Chayanne, que no podem, i això, els deixem en esta cançó de l'estiu. Això sí, canviarem a Salomé per Susana el dilluns. El dilluns ja ve Susana i tornem al nostre horari habitual a partir de les 12. Quina alegria, veritat, Txelo?
Pues sí.
Ja tenim ganes de ballar i contar-li això que estem fent, que estem acomiadant cada dia amb una cançó i a veure què ella que ens diu i quina cançó ens proposa per dilluns. Bé, i en este ritme els deixem fins als dilluns i amb el nostre company Javi Mata. Te quiero.
Síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y son seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cantas.